Minuts Més.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 Minuts Més. 16 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot i cel mig encapotat. Neus a 5 de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui sembla que ja comencem a notar un canvi en les temperatures.
Sí, tot i que al principi són altes, ens llevem de bon matí amb temperatures més altes que els últims dies, després és cert que han d'anar baixant. Ens llevem, com ara dèiem, amb 16 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 15 a Santa Pau, a Ripoll i a Vic, 17 a Mieres, a Castellfollit de la Roca i Anglès, en tenen 19 a Banyoles, 20 a Figueres i a Girona, 13 a Das i 11 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Sembla que ja hauríem passat el pic màxim de calor i es va arribar als 27,5 a Vic, 28 a Vilanova de Sau. En canvi, la Garrotxa, al voltant dels 25, aquí no es va disparar tant. I avui entra en acció un front atlàntic que entra pel Pirineu. Des d'ahir va plovent en aquest sector, bàsicament nord de Lleida, i aquí com a molt arribaran escorrialles, alguna gota, comarques interiors, sobretot Pirineu, Cerdanya, una mica Ripollès, quatre gotes Osona, no ho descartem a la Garrotxa, però vaja, no és una situació de pluja fora del Pirineu. La resta, un dia variable, ennuvolat, aquesta temperatura suau, alta, però potser baixi 2 o 3 graus. No serà tan alta de dia com les últimes jornades. Potser cap a la Selva i els gironès encara poden pujar lleugerament, però vaja, en cap cas estaríem parlant de 30 graus, estaríem parlant de 26, 27 o 28. Bé, la temperatura lleugerament més baixa també divendres, dissabte i diumenge baixa una mica de nit, però en canvi puja de dia. I sembla que aquesta situació d'aquestes miques de plogims al Pirineu anirà passant. Per tant, divendres de matinada alguna pluja a la Cerdanya, a la resta poc, i en principi s'anirà aclarint. Cada cop més sol també el cap de setmana, amb aquesta temperatura que, insistim, de dia tornaria a pujar.
Gràcies, Dani. Títols del dia. Recte final del projecte del Centre Cívic de Sant Joan les Fonts. S'estan ultimant els detalls del projecte constructiu d'un espai que des de l'Ajuntament volen que sigui absolutament sostenible.
Es fa, per tant, una aposta per utilitzar energia aerotèrmica i plaques solars. Els treballs començaran a finals d'aquest 2022, un termini que s'ha allargat més del previst a causa de l'encariment de les matèries primeres i la lentitud en els terminis d'entrega.
L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Nosaltres, esclar, aquest centre ja es desenvoluparà l'any que ve. No tenim encara una data, però vull dir que nosaltres haguéssim imaginat que a final d'anys podríem començar ja una mica més part d'obra, i això s'ha anat alentint una mica, o sigui que en principi l'any que ve s'ha de poder ja fer real aquest projecte que s'ha allargat més amb el temps del que esperàvem.
Aura Motor aconsegueix el seu segon premi Ichiban i es converteix en un dels millors concessionaris Toyota d'Europa dins la seva categoria.
L'empresa ha estat reconeguda pel seu servei al client i per la venda de 300 vehicles durant el 2021. La companyia ja acumula 4 guardons de la marca japonesa.
El director d'operacions de Toyota Espanya és Àlex Álvarez.
Ichiban significa en japonès número uno. Y número uno no es número uno en ventas o número uno en postventa, es número uno en un montón de KPIs que, como buena empresa japonesa que somos, consigue, y es ser el número uno prácticamente de casi de todos los KPIs, e incluido también toda la parte de experiencia de cliente. Entonces, a modo de símil, es como ganar la Champions League de la experiència de client en Espanya.
El barri de Sant Miquel d'Olot acull des d'avui i fins dissabte una nova edició del Festival de Teatre Social Entranyes.
Enguany, aquesta proposta cultural posa l'accent en l'obertura del barri a la ciutat. Com sempre, ho fa tractant temes quotidians del dia a dia. Al Festival Entranyes, totes les activitats són gratuïtes.
Escoltem una de les membres de l'Associació de Veïns del barri de Sant Miquel, és la Carme Coromina.
Sant Miquel, ja amb el Vall Pla, a la seva festa, ja portava gent d'Olot que venien, gent del centre que venia. Ara volem fer extensiu tot això, que siguin benvinguts també una altra vegada, que vingui la gent cap al barri, que vingui a gaudir d'aquestes, bueno, d'aquestes novetats, que és el carrer, és tot gratuït.
I avui també en matèria cultural us hem d'explicar que arrenca la campanya No em canvis de llengua. El seu objectiu és conscienciar els catalanoparlants de que no han de canviar de llengua quan creuen que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya.
L'activitat és el primer dels actes que es faran al llarg del curs per celebrar el voluntariat per la llengua.
És que jo em trobo amb gent que canvia el castellà amb gent que no en té ni idea de castellà, perquè, per exemple, xinesa o ucraïnesa. No? Jo ara estem fent un curs a un grup de dones ucraïneses que només parlen ucraïnès, i quan sortim de l'aula algú se'ls adreça en castellà, però per què? Si aquesta dona no en sap de castellà, vull dir, està aprenent una mica de català però parla ucraïnès i potser algun és rus. Aleshores, aquesta idea que tothom sap castellà és molt errada, vull dir, no és veritat això, no? I a part que si sap castellà potser també entén català, aleshores jo em mantinc en la meva i l'altra també es pot mantenir la seva. Si la comunicació és possible, no cal canviar, que el que fa el canvi és invisibilitzar el català. I això va en detriment dels nostres drets i de la llengua, és clar.
Tot l'acte del nom canvis de llengua es fa al centre de la ciutat. Serà avui a partir de les 7 de la tarda a la capella de Sant Ferriol. És un acte absolutament obert a tothom. Escoltàvem l'Esther Santaló, la responsable del Servei de Català. I pel que fa als esports, l'hoquei Olot torna a rodar en competició oficial. Els de Jordi Garcia i Adrià Piera debuten aquest diumenge a la pista del Vendrell.
És la segona temporada consecutiva dels olotins a l'hoquei Lliga Plata, la segona categoria estatal. L'estrena estarà marcada per les lesions, ja que ni Aniol Mangas ni Ferran Sacrest arriben per disputar el primer partit de Lliga. El Vendrell hoquei Olot es podrà seguir des de 3:45 de la tarda a Ràdio Olot.
Sí, amb en Roger Isern i tot el seu equip. Les ganes de tornar a la pista són altes i el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, explica que l'espera s'ha fet molt i molt llarga.
Sí, doncs se'ns ha fet una mica llarg. O sigui, són quatre mesos que al final portem ara, em sembla que són un parell de mesos i mig de pretemporada. Vam acabar molt d'hora i comencem molt tard. Llavors ja en teníem ganes, tot l'equip en tenia ganes ja de començar a competir.
I l'equip d'esports de Ràdio Olot tenia moltes ganes de tornar a coincidir futbol i hoquei.
Aquest diumenge, futbol i hoquei patins.
Podria disparar el xut de Busquets.
Gol!
Ara sí, 5 mesos després, torna l'hoquei Olot a Ràdio Olot. Diumenge, des de 3:45 de la tarda, Club d'Esports Vendrell, Club Hoquei Olot, amb Roger Isern i Anna Prat. I a partir de les 5, futbol. En directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot, Terrassa Futbol Club, amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. Diumenge, viu una tarda 100% esportiva a Ràdio Olot. Amb el patrocini de Fred Perry Olot.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, perquè la tranquil·litat no té preu. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara pel trànsit. Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Les afectacions diàries per avui són les següents. Hi haurà reserves d'estacionament al carrer Alcalde Lluís Casademont, a l'Avinguda Reis Catòlics al carrer Ximenis, i es faran talls parcials al carrer Macarnau per pintura viària i un tall a la vorera de la plaça Catalunya 19 per un camió. Això és tot des de la Policia Municipal.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Anem cap a Sant Joan les Fonts, recta final del projecte del Centre Cívic del municipi.
S'estan ultimant els detalls d'aquest projecte constructiu d'un espai que des de l'Ajuntament volen que sigui sostenible. Es fa, per tant, una aposta per utilitzar energia aerotèrmica i plaques solars. Els treballs començaran a finals d'aquest 2022, un termini que s'ha allargat més del previst a causa de l'encariment de les matèries primeres i la lentitud en els terminis d'entrega.
És la notícia de Medi Ambient del dia.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Informa Roger Isern.
Un espai per a tot el poble. És el gran objectiu de Sant Joan les Fonts amb la construcció del Centre Cívic. Es tracta d'un projecte que es troba en la seva fase final i que vol ser el substitut de l'actual casal on molts santjoanencs i santjoanenques gaudeixen d'una estona de lleure. Ara s'aposta per crear un centre amb diferents espais tant interiors com exteriors on persones de totes les edats en puguin fer ús. A dia d'avui el projecte constructiu es troba en la seva recta final després d'escoltar els habitants del municipi que han pogut dir la seva per tal de crear un centre cívic al seu gust. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Estem a la fase final, sí, s'està acabant de perfilar temes arquitectònics, temes d'estructura i també temes que tenen a veure amb la seva energia, amb com s'escalfarà. Es projecta amb aerotèrmia,
combinat amb plaques solars. I tot això també hi ha una enginyeria local que també ho està treballant, és a dir, es treballa de manera conjunta serveis tècnics, municipals i empresa externa.
Els plànols del futur centre cívic es troben gairebé acabats, però els terminis no han estat els previstos. Durant el procés hi ha hagut certes dificultats que han estat els grans entrebancs per no complir les dates proposades per l'equip de govern. Vidal lamenta que no hagi pogut ser així, ja que es tracta d'un projecte important pel poble.
Nosaltres, és clar, aquest centre ja es desenvoluparà l'any que ve. No tenim encara una data, però vull dir que nosaltres haguéssim imaginat que a final d'any podríem començar ja una mica més part d'obra, i això s'ha anat alentint una mica. O sigui que en principi l'any que ve s'ha de poder ja fer real aquest projecte que s'ha allargat més amb el temps del que esperàvem.
L'alcaldessa Maria Vidal també afegeix com i per què servirà el centre cívic, un espai de lleure i renovat amb una energia 100% sostenible, un dels altres objectius del municipi.
La planta que s'ha dissenyat a dia d'avui amb què és el que recull aquest equipament, amb sales polivalents, amb sales més de redistribució de persones cap a un espai o cap a un altre, com un distribuïdor, amb una cuina més gran, amb uns lavabos adaptats, amb zones exteriors. Sobretot el que plantejarà molt aquest centre cívic és molt d'espai que combina interior i exterior, no? Que això és una gran diferència amb el que tenen fins ara els usuaris que estan utilitzant el casal.
El centre cívic de Sant Joan les Fonts serà una realitat durant el 2023, fet que des de l'Ajuntament voldrien haver evitat, però que la crisi arran de la invasió russa a Ucraïna i l'encariment de primeres matèries ha impossibilitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Pàgina econòmica. Aura Motor aconsegueix el seu segon premi Ichiban i es converteix en un dels millors concessionaris Toyota d'Europa dins la seva categoria. L'empresa ha estat reconeguda pel seu servei al client i per la venda de 300 vehicles durant el 2021. La companyia ja acumula 4 guardons de la marca japonesa.
Ichiban vol dir número 1 en japonès. S'entrega a aquells concessionaris que han estat millor valorats per la venda, postvenda, atenció al client i servei a taller. És a dir, per la gestió del client en totes les seves facetes. En el cas d'Aura Motors ja porten 2 guardons, la qual cosa demostra el seu valor per la firma japonesa. El director d'operacions de Toyota a Espanya és Àlex Álvarez.
Ichiban significa en japonès número 1. I número 1 no és número 1 en ventas o número 1 en postventa, és número 1 en un montón de KPIs que como buena empresa japonesa que somos, consigue, y es ser el número uno prácticamente de casi de todos los KPIs, e incluido también toda la parte de experiencia de cliente. Entonces, a modo de símil, es como ganar la Champions League de la experiencia de cliente en España.
El propietari d'Aura Motor, Jordi Teixidor, ha destacat que els números de la firma, amb seu a les preses, avalen haver guanyat l'Ichiban en un context de crisi com l'actual i en un mercat de reduïdes dimensions com el d'Aura Motor.
Bueno, nosaltres hi estem ara a les 300 unitats. I penseu sense grans flotes, eh? Pràcticament venuts un a un. Això costa molt amb un Olot que té un mercat petitíssim, perquè nosaltres estem treballant amb una quota del 23%. Quan la marca té una quota del 9,3 a Espanya, i Europa té el 7,5. Europa, Toyota, té una quota del 7,5, Espanya el 9,3 i nosaltres un 22%.
Teixidor assegura que l'Ichiban encara té més valor per Aura Motor si tenim en compte la problemàtica derivada de la falta de components que afecta tot el sector.
Aquí el mercat ha caigut per la falta d'unitats, ja sabeu els problemes que hi ha a l'automoció, que no hi ha cotxes, falta de xips, però tot i així nosaltres estem aconseguint un 23% de quota dels 1.000 cotxes que es venen pràcticament entre Garrotxa i Ripollès.
Aura Motor ja té 2 premis Ichiban i 2 premis Retailer. Actualment, Toyota és la marca líder en cotxes híbrids, ja que, entre d'altres motius, ha estat la primera en apostar per aquesta tecnologia.
No deixem encara la mobilitat, perquè Mouta en Bici i la Federació Catalana de Ciclistes han recollit més de 1.000 signatures per aconseguir tancar la carretera dels Àngels, els cotxes com a mínim un diumenge al mes al matí. Consideren que aquesta limitació garantiria la seguretat dels ciclistes i excursionistes que volen arribar fins al santuari, al mateix temps que mantindrien la via d'accés per la banda de Madremanya, al Gironès, obert als vehicles de motor. El portaveu de Mouta en Bici és Xavier Coromines.
Això pot ser un pla pilot a nivell de Catalunya, i per tant, si les vies verdes han sigut capdavanteres a l'estat espanyol, sobretot en el tema de la seva regulació, el manteniment, etcètera, etcètera, aquesta proposta, si hi anéssim tots plegats, perquè el que nosaltres no farem serà podríem dir, una reivindicació / manifestació cada diumenge.
En paral·lel, els impulsors han organitzat una protesta a la carretera pel diumenge 30 d'octubre. Aquesta consisteix en tallar la circulació de vehicles de motor des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia i volen convertir-la en un carrer per bicis i vianants. I ja que estem parlant de Girona, ens quedem allà perquè Lluc Salellas se'ns repetirà com a alcaldable de Guanyem Girona a les municipals del 23 i farà tàndem amb Cristina Andreu, que ocuparà el segon lloc de la llista electoral.
L'Assemblea de Guanyem ha decidit repetir la fórmula de les eleccions del 2019. Des de la formació municipalista defensen que Salellas i Andreu representen la feina feta tant als barris com al consistori per fer avançar, diuen, la ciutat i auguren que ha arribat l'hora que hi hagi un relleu al capdavant de l'Ajuntament. Guanyem també ha anunciat que ells dos seran els únics regidors dels 6 que té la formació, que formaran part dels llocs principals a la candidatura.
A la pàgina judicial, el jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal d'Empordà ha enviat a presó un multireincident que va apallissar un home a Palamós, al Baix Empordà, durant una baralla i el va enviar a la unitat de cures intensives de Girona.
Els fets van tenir lloc la matinada del 12 d'octubre a la zona de la plaça Sant Pere. El detingut i el seu cosí van aprofitar que la víctima havia caigut a terra per ventar-li nombroses puntades de peu. L'home va haver d'ingressar a la UCI de l'Hospital Josep Trueta i arran de l'agressió li quedaran seqüeles neuronals. L'arrestat, que té 37 anys, és un vell conegut de la policia perquè el seu historial ja acumula 27 detencions per delictes violents. A més, té 4 condemnes i està pendent de 2 judicis.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Tret de sortida, la campanya No em canviïs de llengua. El seu objectiu és conscienciar els catalanoparlants a que no han de canviar de llengua quan creuen que el seu interlocutor no és nascut a Catalunya.
L'activitat és el primer dels actes que es faran al llarg d'aquest curs per celebrar el voluntariat per la llengua.
Canviar de llengua per cortesia o per educació és un costum habitual a la societat catalana. El canvi de llengua cap a una altra persona per varis motius és el que es vol evitar per tal de conservar l'ús de la llengua. Per això, fa uns anys, un grup de persones es va organitzar per crear el que es presenta aquest dijous a Olot. La primera part d'aquest acte, anomenat No canvies la llengua, és pels membres organitzadors i consisteix en la presentació del BXL d'aquest primer trimestre. Es tracta del grup que forma el projecte de No canvies de llengua i les parelles lingüístiques es trobaran aquesta tardor i fins a finals de gener. La responsable del català d'Olot i comarca és Esther Santaló.
Una senyora que viu a Barcelona va impulsar una campanya que es deia No en canvies de llengua. Primer a les xarxes, a Twitter, hi ha un compte de Twitter encara, no sé, té 17.000 i no sé quants seguidors, i després va començar doncs, una mica a parlar amb gent que tenia una faceta més pública, no? Com Toni Albà, o Matthew Tree, o Aleix Renyer, o Carme Sansa, perquè l'ajudessin a difondre aquest missatge, que ja n'arribem a ser de tossuts, eh? Fixa't que una persona peruana necessiti l'ajuda de gent, diguem, famosa o coneguda, perquè pugui convèncer els catalans que, sisplau, no canvieu de llengua, que jo vull parlar català i si em canvieu no n'aprenc. I que això ho fa 10 anys que fa aquesta campanya.
Una segona part oberta en què la gent de la campanya No em canvies la llengua, com ara l'actriu Carme Sansa, l'escriptor Matthew Tree o l'actor Toni Albà, parlaran de la importància de no canviar de llengua i passar al castellà davant de persones estrangeres que estan aprenent la llengua. Seran presentats per l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Santaló destaca i posa d'èmfasi un exemple quotidià que es troba en el seu dia a dia.
És que jo em trobo amb gent que canvia el castellà amb gent que no en té ni idea de castellà, perquè, per exemple, xinesa o ucraïnesa. No? Jo ara estem fent un curs a un grup de dones ucraïneses que només parlen ucraïnès i quan sortim de l'aula algú se'ls adreça en castellà. Però per què? Si aquesta dona no en sap de castellà. Vull dir, està aprenent una mica de català però parla ucraïnès i potser algun és rus. Aleshores, aquesta idea que tothom sap castellà és molt errada, vull dir, no és veritat això, no? I a part que si sap castellà potser també entén català. Aleshores, jo em mantinc en la meva i l'altra també es pot mantenir la seva. Si la comunicació és possible, no cal canviar. Que el que fa el canvi és invisibilitzar el català. I això en detriment dels nostres drets i de la llengua, és clar.
Tot l'acte del No en canvis de llengua es fa al centre de la ciutat, a la capella de Sant Ferriol, a partir de les 7 de la tarda d'aquest dijous.
L'Euroregió Pirineus Mediterrània, l'EPM, l'entitat de cooperació territorial entre el govern de les Illes Balears, la Generalitat i la regió d'Occitània, han llançat un concurs adreçat als joves i a les joves que fomentin l'ús d'aquestes llengües, sobretot a les xarxes socials.
Els guardons tenen tres categories, individuals, col·lectiva o per a entitats i associacions, i va dirigit a nois i noies d'entre 16 i 30 anys. S'hi podrà participar a través d'un formulari al web de l'Euroregió fins al 18 de novembre i els premis van dels 400 als 1.200 euros.
Sant Miquel acull des d'avui i fins dissabte una nova edició del Festival de Teatre Social Entranyes.
Enguany aquesta proposta cultural posa l'accent en l'obertura del barri a la ciutat. Com sempre ho fa tractant temes quotidians del dia a dia. Al Festival Entranyes totes les activitats són gratuïtes.
Aquest dijous a les 8 del vespre es presenta el Festival Entranyes al Teatre Principal d'Olot. I és que el barri de Sant Miquel d'Olot celebra fins aquest dissabte una nova edició del Festival Entranyes, un festival de teatre social. Aquesta és una proposta que va néixer del Pla Integral d'Accions de Millora d'aquest barri lutí i que enguany ja arriba a la quarta edició. L'Entranyes és una proposta cultural que ha de servir per unir la gent del barri, però també per obrir-se a tota la ciutat. Una de les membres de l'Associació de Veïns de Sant Miquel és Carme Coromina.
Sant Miquel, ja amb el Vall Pla, a la seva festa, ja portava gent d'Olot que venien, gent del centre que venia. Ara volem fer extensiu tot això, que siguin benvinguts també una altra vegada, que vingui la gent cap al barri, que vingui a gaudir d'aquestes, bueno, d'aquestes novetats, que és el carrer, és tot gratuït.
La novetat d'enguany han estat els tallers, que s'ha ofert dies abans per la gent del barri. Aquest divendres a les 6 de la tarda a la plaça de Sant Miquel hi seran presents al centre de Titelles de Lleida i tot seguit serà el torn de Dudu Arnalot. Ja al vespre el Núria Social s'oferirà Dogma, de Punt Moc. Una de les organitzadores del Festival Entranyes és Laia Canosa.
Aquest any és més la mirada, no? Quina mirada tenim del que ens envolta? En el moment aquest, aquests temps que vivim de desconcert i que sembla que no hi veiem més enllà de res, no? És, ostres, entrenem-nos amb una nova mirada, més oberta, no? Que ens doni perspectiva de tot el que estem vivint. Però sempre la finalitat és que a través de les propostes artístiques hi hagi temes de reflexió, es remogui l'aire sobre alguna de les coses que sembla que remouen a la gent del barri.
Dissabte serà el torn de Marga Sòcies, que oferirà un itinerari pel barri i també actuaran la companyia Tons Creatius i dues propostes ben diferents, l'humor de los Galindos a l'Espai Mestre Moner i Basket Beat, un espectacle pensat pels més joves. Diumenge tancarà el Festival Entranyes el Recordando a Federico García Lorca. Totes les activitats són gratuïtes.
I acabarem a l'acústica de Figueres perquè un estudi encarregat per l'Ajuntament de la capital de l'Alt Empordà revela que l'acústica ha recuperat les xifres prepandèmia i que ha generat un impacte econòmic a la ciutat de 2,8 milions d'euros amb una despesa mitjana per assistent de 28 euros i mig.
Malgrat les bones xifres, però, el promotor del certamen, Xavier Pasqual, revela que els costos tant de seguretat com de producció i contractació han augmentat considerablement respecte al 2019, en concret entre un 30 i un 50%, i que la previsió és que segueixin creixent. Per això, alerta que cal augmentar les aportacions de les administracions per garantir el format actual i poder afrontar la 20a edició.
A tothom li ha pujat la llum, el gas, la lletra del pis, del cotxe, tot ha pujat, hi ha una inflació, aquesta inflació segueix pujant i al Festival Acústica no som els llestos que això no ens passa. Ens passa igual que tots o més, perquè el nostre sector és un sector que té una variabilitat de preus molt alta, és un sector que és molt fàcil, la inflació, o sigui, de fet hi ha molta especulació, i el nostre sector ha pujat, o sigui, les despeses d'aquest any de l'acústica han pujat al voltant d'un 50%.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
5 minuts més!
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
L'Hoquei Olot torna a rodar en competició oficial. Els de Jordi Garcia i Adrià Piera debuten aquest diumenge a la pista del Vendrell. És la segona temporada consecutiva dels olotins a l'Hockey Lliga Plata, la segona categoria de caire estatal.
L'estrena estarà marcada per les lesions, ja que ni Aniel Mangas ni Ferran Sacrest arriben per disputar el primer partit de Lliga. El Vendrell Hockey Olot es podrà seguir des de 3:45 de la tarda a Ràdio Olot.
Des del 7 de maig, que l'Hockey Olot no disputa un partit oficial d'hoquei patins. Més de 4 mesos després, aquest diumenge, els olotins es tornen a calçar els patins per disputar un partit d'Hockey Lliga Plata. Després de la darrera temporada històrica del club, debutant a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, l'Hoquei Olot vol consolidar-se a una categoria que compta amb equips que fa poques temporades competien a l'Hoquei Lliga. Les ganes de tornar a la pista són altes i el tècnic de l'Hoquei Olot, Jordi Garcia, explica que l'espera s'ha fet llarga.
Sí, doncs se'ns ha fet una mica llarg. O sigui, són quatre mesos que al final portem ara, em sembla que són un parell de mesos i mig de pretemporada. Vam acabar molt d'hora i comencem molt tard. Llavors ja en teníem ganes, tot l'equip en tenia ganes ja de començar a competir.
L'Hoquei Olot s'estrenarà al grup nord de l'Hoquei Plata a la pista d'un dels clubs més històrics de Catalunya, el Vendrell. Campió de Copa, entre altres títols, el conjunt roig i negre és un equip pensat per retornar a la màxima categoria.
És un club que és històric, que aquests jugadors tenen algun jugador que ha jugat molts anys allà, que realment aguanten la pressió, que saben jugar molt bé aquests tipus de partits. Crec que és una pista complicada, potser de les més complicades que podrem anar aquesta temporada. Ens ha tocat el primer partit i anem amb totes les ganes. Els primers minuts crec que seran molt importants i a partir d'aquí, anem a competir, anem a intentar treure els 3 punts. Una pista complicada, però amb moltes ganes ja de que arribi d'anar-hi.
Una visita complicada a la qual se li afegeixen les lesions a l'equip de Garcia i Piera. Aniel Mangas i Ferran Sacrest no arriben per la primera jornada. Dues baixes sensibles, però que segons Jordi Garcia no faran canviar la idea de joc de l'equip.
I no canviarem res del nostre model de joc perquè falti un, en faltin dos, en faltin tres. Vull dir, tenim un model de joc que l'estem treballant des de principi de pretemporada i que ja és una evolució del de l'any passat. Som un equip directe, som un equip que volem anar a porteria. A veure si aquest any tenim una mica més de fortuna de cares de porteria.
Una de les apostes per les quals seguirà apostant Jordi Garcia és el paper dels joves. Aquesta pretemporada ja han tingut minuts jugadors com Adam Gossinyer, Joel Pagès, Enric Tremoleda, Jan Aumatell i Marcel Tremoleda. 5 joves que són el clar exemple de la filosofia del club. I Garcia, és clar, no li tremolarà el pols a l'hora de fer jugar els jugadors del planter.
El que sí que puc dir és que si està millor un dels nanos, jugarà abans que un dels sèniors. Això ho tinc claríssim. Ho vaig fer-ho l'any passat, ho segueixo creient aquest any i crec que són el futur del club i s'ha d'anar a poc, pas a pas, perquè aquests nanos vagin evolucionant, vagin millorant i a partir d'aquí, quan estiguin preparats per jugar molts minuts al primer equip, serà quan jugaran aquests molts minuts amb el primer equip i a més faran amb garanties.
El partit entre Vendrell i Hoquei Olot es disputarà aquest diumenge a les 4:05 de la tarda. Es podrà seguir a partir de 3:45 a l'antena de Ràdio Olot.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.